comences tu.
Sí, comencem, doncs, Isabel Salamanya, de la Universitat de Girona.
Molt bé, moltes gràcies. Bé, a veure, després d'una eminència, com acaba de parlar en Marc, amb aquest nivell de coneixement, no tinc cap dubte, eh? Però no només de coneixement de la feina, sinó de coneixement, diríem, d'una lliçó magistral, jo diria, sobre la situació, en aquest cas del sector lleter, però també de clarificar-ne tot el tema de la PAC, perquè aquests dies doncs, teníem bastantes informacions desorientades sobre ben bé la PAC, doncs la veritat és que me sento una mica difícil, eh? Me sento una mica fins i tot incòmode, perquè jo sóc estudiant del món rural des de fa d'anys i del món agrari, però segueixo seguint estudiant i per tant se'm fa difícil fer aportacions més interessants de les que s'han fet aquest matí, especialment doncs, la que acabava de fer en Marc. Però bé, intentant lligar una mica doncs, les intervencions que hi han hagut, jo potser voldria destacar, i després suposo que Joan també ho explicarà una mica, a mi em preocupava i per tant sobretot el tema de la nova PAC, jo de les paraules que acaba explicant Marc hi ha una certa incertesa, però es coneix el problema i per tant em sembla que conèixer el problema és bo i per tant el que ens ha fet en Marc ha sigut situar-nos en el problema i malgrat totes aquestes incerteses em sembla que això és interessant de dir i que potser hem d'explorar perquè jo crec que les tenen ben diagnosticades i és com ens en sortim situades aquesta incertesa. I efectivament, tal com explicava doncs, en Marc i potser relacionat amb el tema també de les primeres d'aquest matí, jo crec que, i parlant potser de l'àrea que ara ens toca, de la més propera a nosaltres, que és el periurbà de les comarques gironines, situat doncs, amb el tema de la llet, reivindicar, i potser ja no ho hem de reivindicar, potser ja hem de fer, i potser ho hem de fer des d'agroterritori, que és finalment amb aquest mapa de sòls, i no només el mapa de sòls agraris per tal de veure, perquè ja ho sabem i ho fa temps que ho diem, i jo crec que, Marc deia, home, hem sigut molt llestos, jo crec que bé, ja fa molts anys que parlem d'una agricultura extensiva i no intensiva, i malgrat això doncs, hem seguit amb una ramaderia excessivament intensiva, perquè bueno, doncs les coses han afavorit més des d'un punt de vista diríem, de les polítiques agràries i de la PAC a mantenir o potenciar les vaques i en canvi tot el tema del banc de terres i de tot això sempre ha quedat molt i molt dispers. Hem pogut compensar terres cap aquí, hem pogut compensar terres cap allà i jo crec que sapiguent i coneguent el problema potser l'hem despistat una mica. Potser seria el moment, jo crec, de treballar amb tot el tema de la terra i presentar propostes concretes sobre quin mapa agrari volem i en concret doncs, en aquest sector que parlem, bàsicament sense excloure altres sectors, en el tema de la llet. I penso que seria la manera de poder-nos posicionar fent doncs, banc de terres conjuntes i jo crec que aquest és un tema que n'hem parlat molt i solventaria un tema que jo veig difícil si no que és el tema de la tarifa plana perquè jo no hi entenc molt i ell ho ha explicat però esclar, ens posiciona molt malament com tu explicaves perquè efectivament el nord era molt clar que els hi va bé la tarifa plana, jo crec que fins i tot alguns productors, no de la llet, però d'altres sectors econòmics de l'estat espanyol, els ha aconseguit interessar en la tarifa plana i en canvi hi ha sectors com seria el sector lleter o alguns altres sectors que efectivament els posa en desavantatge. Però, i seguint una mica aquests dies doncs el que anàveu comentant i seguint la premsa, em sembla que és potser de les qüestions que estan més difícils de poder resoldre o es podria resoldre transitòriament, però em sembla que aquest és un tema sobre la taula i que cal afrontar-lo d'una manera important. L'altra cosa que jo volia dir, efectivament, també m'ho deia en Marc i una mica doncs, jo crec que amb la intervenció d'aquest matí de Montasell quedava clar, és veritat, a França tenen molt més clar sempre el sector agrari. Els vots dels pagesos a França han pesat molt més que els vots dels francesos, els vots dels pagesos a les nostres terres, i això ho sabem. Fins i tot doncs, a França sempre hi ha algun partit relacionat directament amb la pagesia, per tant, ha comptat, i a més, França sempre s'ha posicionat com el gran graner d'Europa i té un pes específic, no només a Europa, sinó té un pes específic a nivell internacional. Ell negocia a nivell internacional, nosaltres no negociem a nivell internacional. Per tant, tenim un desavantatge important en aquest sentit, però jo el que voldria dir, i seguint la trajectòria que aquesta sí que més o menys he seguit, doncs dels pagesos, tenim excel·lents professionals i realment s'està fent en aquests moments, malgrat la preocupació doncs de si hi haurà o no relleus generacionals i que per tant aquest és complexa, la formació dels nostres pagesos avui és altament, bueno, jo crec que hi ha sectors que la podrien envejar, perquè hi ha un nivell de capacitat d'innovació des de fa molts anys, tecnològic, professional, de risc, que no tenen tots els sectors econòmics. I jo crec que això s'ha de posar en valor i s'ha d'explicar, perquè bé, no és un o dos. Aquests dies jo vaig, amb motiu d'una conferència que vaig anar a fer, en aquest cas doncs, sobre les dones pageses, però vaig fer un viatge per internet, per una manera de conèixer, i intentava veure què feien els pagesos, i en aquest cas concretament les pageses. Doncs la capacitat d'innovació és que de veritat et queda realment parat. Segurament no són tots, però són molts, però moltes, i moltes. I la veritat és que la lliçó de les dones que van participar a la taula rodona, dones pageses, a la taula rodona que es va celebrar a Lleida la setmana passada, et donava realment una lliçó com l'avui ens ha donat en Marc en aquesta taula. Per tant, jo crec que posar en valor aquesta professionalització i aquest nivell d'innovació també s'ha de fer i s'ha de dir. I aquesta idea doncs, que potser d'una certa menyspreu a vegades per part d'alguna ciutadania doncs, s'hauria de posar en valor. I es posaria en valor una mica el que dèieu vosaltres, amb arribar al consumidor, en donar-nos a conèixer al consumidor, amb arribar a identificar el producte al final de la cadena. I jo crec que aquí ho deia també doncs, a Montesella amb el tema aquest de l'emoció, posaria emoció. I per tant també em sembla que seria una altra aposta a fer que prové, diríem, d'aquest coneixement de tota la cadena i de la professionalitat. Jo m'agradaria pensar doncs, que, tot i que hi ha una certa, com deia, incertesa, està diagnosticat el problema. Jo crec que avui al matí, quan ens estava parlant doncs, a la Cristina sobre què tenim, ho sabem. Jo em sembla que coneixem els instruments, sabem els problemes que tenim, però ho coneixem. I per tant això ja és interessant i bo. No vol dir que ens resolgui, però l'hem diagnosticat. Jo crec que amb la intervenció que hem fet en Marc també ens ha situat dins la problemàtica, no només a nivell, en aquest cas, de Terres de Girona, sinó a nivell d'Europa. I per tant també ho coneixem i també hi tenim unes incerteses. I amb la conferència que ens ha fet a Montesella em sembla que ens donava també uns optimismes que era el que jo abans, doncs, unes eines també en el que el que jo he dit en aquell moment, i torno al diari, bé, jo crec que estem en posició de tenir una voluntat crítica, d'una voluntat transformadora i ens hi hem de posar. I per tant, la Universitat de Girona em sembla que hauríem de fer, i abans m'ho deia en Vicenç, a fora, segurament doncs, ens hi hem de comprometre. Moltes gràcies.
Bé, en aquest cas, continuem. Deixar dos o tres elements, en Marc els ha llançat, però poder insistir-hi una mica més. Mireu, en moments en quan s'estan fent propostes sobre la taula, la pitjor reacció pot ser, doncs en aquest cas, el dret al pataleo, no? Això sempre ens quedarà al final, no? Si ens agrada o no. Però en un moment doncs, que es diuen, escolta, fa dos o tres anys que diuen, hi ha elements de debat sobre la taula. Ara, les institucions que ens hem dotat, una altra cosa és que dius, escolta, ara no ens agrada cap i tenim força per canviar-les, no? Perquè és una altra, però si juguem amb aquest partit, amb aquestes regles, doncs amb les regles que ens hem dotat, doncs la comissió fa una proposta, el comissari diu, escolta, ara tindrem per primera vegada, doncs, bueno, més o menys uns dos anys de discussió, no 15 dies, no? Uns dos anys de discussió. Per primera vegada, el Parlament Europeu tindrà capacitat que fins ara era un mer informador, no? Feia un dictamen si volia li feia cas la comissió i el Consell, i si no volia doncs no li feia cas, la majoria de les vegades no li feia cas. L'únic element de pressió que tenia el Parlament Europeu en aquests moments fins al Tractat de Lisboa, després del fracàs doncs, de l'intent de Constitució Europea, doncs era que podia bloquejar, no eternament, però volia bloquejar a l'aprovació dels pressupostos anuals de la Unió Europea, no? I tenia que haver una entesa entre Comissió, Consell i Parlament. Només tenia aquesta capacitat decisòria. L'altre, doncs, bueno, fer reglaments, dictàmens, bueno, val, sí, es pot orientar, però diguéssim, a veure, poder polític, doncs, bueno, ara des del Tractat de Lisboa, totes les polítiques doncs, que són comunes té la capacitat de co-decidir. Si no hi estan d'acord ells, doncs no s'acaba aprovant. Per tant, jo dic 2 anys de discussió, més o menys per què? Un, perquè discutir després de qui té la... Clar, a Europa també només tenim un que té la capacitat de proposar normatives, no? Que és la comissió, el comissari, el col·legi de comissaris, per tant va fer unes propostes. Aquesta és l'única cosa que sí que poden ser tombades al 100% en base a les que ha fet, per dir-ho d'alguna manera, no? Se'ls pot fer inclús una esmena a la totalitat, però tenen que anar orientades segons les que han fet i li poden fer 2 elements. El conjunt de caps d'estat o el Consell de Ministres, que és el Consell, i doncs, el Parlament Europeu si hi hagués molta disfunció. Per tant, bueno, per primer cop dels últims anys, doncs, tots aquests agents han anat parlant. És cert que ha parlat més potser una mica la comissió amb estudis que ha presentat a sobre la taula, en conferències, en posicions doncs, dels seus alts dirigents, tant siguin funcionaris tecnòcrates com polítics o mateix comissari, i llavors els que han parlat molt, que ja, bueno, és cert, doncs han sigut potser el Parlament Europeu, no? Ha parlat de temes de competència, important, i escolti'm, i ara el tema de competències podem posar exemples perquè siguin entenedors. A veure, per què s'han de canviar les normes de la competència? A veure, les normes de la competència bàsicament varen ser ficades doncs, per intentar doncs, que, bueno, que algú no tingués abús de posició de domini, però algú, com que no hi havia experiència ni gaires, i més aviat l'experiència en nombres de competència els tenien els anglosaxons, no els anglesos, doncs s'ha ficat una norma de competència molt bèsties a favor d'un en ares a un lliure comerç. I, escolti'm, a veure, hem de fer entendre que, per exemple, en productes alimentaris, per més que baixem el preu, no menjarem 2 vegades. O sigui, per més que baixem el preu, no menjarem 2 vegades. En canvi, no sé, el sector turístic o aeronàutic, si et fan una oferta tan baixa de preu, potser faràs 2 viatges. No? Si és la meitat de preu, doncs bueno, faràs 2. Per tant, fer entendre que la mateixa competència val per una cosa que per una altra, no és. I a veure, això no vol dir que no hi tinguin que haver normes. Nosaltres entenem que normes hagi d'existir, però nosaltres entenem que les normes tenen que ser adaptades a la realitat del que estem parlant. I aquí potser és on s'hauria d'afinar. Per tant, ha parlat d'això. Ha parlat també que, i els 2 grans països europeus, doncs que ens cal una política agrària forta. No entenem, i això que us he dit aquest dematí, la posició, doncs, ja dic, d'aquest dilluns del govern espanyol, potser només s'entén que la ministra doncs, és candidata per Còrdoba i que si estem en campanya electoral no dirà que això doncs, funciona, per tant, potser és aquesta. Però jo entenc, i l'organització també, que la millor posició per una negociació europea no és, com tu et neguis amb una cosa, i escolta'm, això no ens serveix, tu ja no pintes fins l'últim dia, que l'últim dia diu, et toca això i si t'agrada bé i si no també. Per què? Perquè acaben negociant amb aquells que tenen voluntat de sumar esforços. De sumar esforços. Per tant, apuntar-se a dir, això no m'agrada, t'estàs apuntant en països que no els hi agrada la política agrària però perquè la volen eliminar, o sigui, no els hi agrada per un altre concepte, o sigui, estem en posicions contradictòries. Per tant, apuntar-se haurien d'haver apuntat, jo entenc, doncs a posicions franceses i alemanyes, però amb un model propi d'aquí, que és una mica el que estem demanant i reivindicant. Escolta, la proposta que s'ha ficat a sobre la taula, nosaltres com a organització, i a mi algú acabarà superant com a organització, ens acaba agradant. O sigui, la música, creiem, bueno, potser la lletra sí, però es tenen que afinar coses. Òbviament, després d'una bona proposta mal aplicada pot ser nefast, i d'una mala proposta doncs, arreglada ben aplicada, vull dir, aplicada amb sentit comú, doncs també pot ser una que ben arreglada. Per què? Perquè, bueno, l'estat espanyol en si no perd diners, algú ha fet apologia d'aquest perd diners, no, escolti'm, a veure, en si el tema del pagament i l'altre és un dels únics estats que quedem en posició neutra, és cert que passarem a ser un estat pagano, netament, no? Però això ja ho acabàvem sabent, si els que entraven eren més pobres que no nosaltres, doncs arribava un moment doncs, que acabaries de ser un estat que pagaries més del que no arribaries percebent, que fins ara és, per tant, tindríem que tenir una posició de dir, escolti'm, a veure, no hem d'anar a buscar una minoria de bloqueig perquè els nostres companys de viatge són els que no ens volen i els que ens han dit doncs, que la política agrària no acaba servint, que som uns... Per tant, aquest no seria el posicionament, però bé, suposo que el 21 o el 31 de novembre doncs, algú acabarà arreglant, suposo que els ciutadans, i llavors doncs, s'haurà de començar a posar a treballar. I l'altre que hauríem d'aconseguir una mica també fer entendre, i per això entenem que el discurs del no quan s'està en una negociació i com és un procés de debat obert, doncs bueno, no ens afecta, no solament ens afecta la decisió final, òbviament, al sector agrari, però aquí pot opinar tothom, perquè els ciutadans tant són ciutadans, els pagesos, com el metge, com el no sé qui. Per tant, aquests diuen, escolti'm, que parlem de diners públics i nosaltres també podem poder-hi dir. Per tant, intentar doncs, que les propostes que s'acabi fent, que veiem que també vagin encaminades, que ells les puguin entendre i a l'altre que les puguin assumir, perquè entendre es poden entendre moltes coses, però després l'hora d'assumir, si toca la butxaca o no sé quina altra cosa, un ull de poll, doncs dir, escolta, això no m'agrada. No? Per tant, tot el tema aquest de la discussió amb aquests temes, doncs, de rebuig total no seria la bona, i l'altra, quan nosaltres diguem que la part més important d'aquesta reforma per solucionar problemes a casa nostra no acaben siguent els ajuts, encara que puguin semblar en alguns sectors un percentatge molt important, sinó acaba siguent com acabem controlant les normes de mercat. Com fem, doncs, quan hi ha una ensorrada d'un preu en un sector, i en un mercat molt volàtil últimament, doncs com es fiquen mecanismes doncs, perquè això no acabi passant, o perquè acabi passant d'una manera molt més laxa, que els que tenim hem vist que no acaben servint. Exemple, no? Aquest estiu ho hem vist amb el tema, doncs, per exemple, del préstec. No? Els francesos, escolta, han abocat camions, però ara, analitza, perquè si dius tu també podien sortir, escolta, nosaltres també abocarem cap aquí. Clar, però he de pensar, escolta, necessitem més nosaltres portar d'aquí cap allà o que no pas d'ells d'allà cap aquí. Però, clar, si tu estàs amb l'efecte de que tu tens que portar molt cap allà, vol dir que tens que travessar França per d'altres mercats, no estàs en una posició de dir que farem el mateix que ells. Analitza per què els hi acaba passant. No? Els acaba passant perquè s'han ensorrat els preus d'un sector, doncs com és el tema del préssec, que també hem vist a l'altre costat i analitza molt més que nosaltres perquè tenim molts més elements, bueno, Catalunya ens hem convertit, no Espanya, Catalunya, ens hem convertit en préssec, en fruit de pinyol, préssec mandarina paraguaios o préssecs plans o diguem-los com vulguem, els elements aquests, amb un productor més gran que França junt. Els últims anys, més gran que França junt. I s'ha fet, fet el que tocava, no? Investigació, no sé què, i per tant la gent ha anat doncs, a intentar doncs, bueno, amb els elements que té. Per tant, això algú també l'està incomodant. I quan sumes això, l'efecte ecoli, que algú deia que no passaria res, però va acabar passant perquè les grans distribuïdores van acabar baixant preus, no? Perquè tinc que pagar-te més si sé que pagant això, doncs si no m'ho portes a mi, ho portaràs en aquest o ho portaràs en l'altre, si som tres, doncs, i si a més d'aquesta setmana en rengonyes, la setmana que ve 5 cèntims menys, perquè així aprendràs doncs, a no posar-te tonto. No? Doncs això va acabar passant amb el sector hortofrutícola i va arrastrar doncs, totes les campanyes, excepte, no sé com ha acabat el tema de la poma, perquè encara n'estem collint, les varietats que valen més quartos, no? Potser la varietat més, les golden, les més barates no, però les varietats que valen més quartos, encara s'estan collint, potser s'ha estalvat una mica. Per tant, els mecanismes que hi va haver d'intervenció, quan Europa va dir, escolta, arbitrem un mecanisme d'intervenció, doncs no han servit, no han servit perquè hem retirat, per dir alguna manera, encara que a la gent li va semblar molt malament, en opinió d'altra gent, no veure allò una màquina que escampava préssecs a mig d'un camp i en fèiem biomassa, tampoc era una cosa tan dolenta, no? Però allò que una màquina excavadora escampi menjar, doncs senta molt malament, no? Per tant, tampoc ha servit i bueno, dels 400 milions que produïm de quilos de préssecs d'aquesta varietat, en retirem 6 milions, per tant, el mercat no se n'ha sentit, per tant, els mecanismes i els quartos que varen gastar doncs, no han sigut efectius. Per tant, hem d'intentar, per això diguem que nosaltres fem molt d'èmfasi com a organització, que o hi ha mesures que gestionin el tema del mercat o tot l'altre, doncs, per nosaltres no acabarà servint. Per nosaltres, vull dir, els països catalans i pels de l'arc mediterrani no ens acabarà servint perquè som una zona on la climatologia és molt més variable, les produccions són molt més inestables comparades amb les nòrdiques i això les estadístiques i la realitat ho acaba dient i per tant aquests mecanismes doncs, hem de fer entendre i hauríem de matxacar i que l'estat espanyol i el català doncs, acabessin dient-nos que és el millor. I no acaba sent el millor només perquè aquest dia en un debat doncs, a Lleida entre parlamentaris, una de les persones que està més ficades del grup parlamentari, en aquest cas l'Ester Arans Riojana, portaveu del grup Partit Parlamentari Popular al Parlament Europeu, deia, pues clar, si demanem normes de gestió de crisi, volem dir que demanem més calés i això no és popular per la gent. Escolta, no estic demanant més quartos. Si tu estabilitzes mercats, el primer i més gran beneficiat és el propi, és el consumidor. Per tant, no estem fent propostes que vagin desencaminades d'un element important que hem de tenir al costat i molt allunyat. Per tant, clar, allò veia des d'una altra perspectiva. Ara sembla que ens estem situant que no es toqui res perquè ja està bé, perquè si toquem alguna cosa ho espatllarem, però resulta que hi haurà els greuges cooperatius històrics que s'estan fent, es continuaran fent si no toquem res. Per tant, el tema és aquests, doncs no acabaran seguint. A nivell europeu sí que algú ha fet estudis, això costa molt poc comparat amb l'altre. Mecanismes de gestió de mercats, s'ha fet l'exercici teòric que l'últim període, si es hagués posat en marxa l'últim període segons totes les produccions que hi ha hagut, més o menys a Europa costaven uns 6.000 milions d'euros, que algú li pot pensar que són molts diners, però comparat amb la PAC, que és la xocolata del lloro, i l'estat espanyol, esclar, per això els francesos i alemanys no volen, seria el gran beneficiat. Però seria el gran beneficiat degut a que hem tingut desgràcies amb enfonsament de preus, no degut a que ens ha de tocar la loteria. Per tant, seríem el principal perceptor i això sembla que algú no ho vol. I ho vol traslladar que sí que tenen que existir, però que ens ho tenim que pagar nosaltres. No? O sigui que ho passem al segon pilar, desenvolupament rural, doncs si ja en aquest segon pilar, amb la gestió que tenim ara, veiem que no ens ho acabem de gastar tot, que no ho cofinancem, perquè el segon pilar, amb la diferència del primer, perquè parlem en un llenguatge molt raro, potser els que no ho entereu tant, vol dir que el primer pilar, els ajuts venen directes des d'Europa amb un pressupost de tots els europeus junts per igual i van a igualtat de condicions, tothom té les mateixes possibilitats, i el segon pilar vol dir que depèn en quines zones estàs, doncs a Europa et paguen el 75% o el 50% i l'altre te l'has de pagar tu. Si ja amb aquest concepte que som a Catalunya del 50-50 veiem que el que hem gestionat fins ara no ens ho gastem tot, doncs ara imagineu-se que hàgim de pagar tot el tema de gestió dels riscos de mercat, doncs amb aquest sistema, és amb l'ample diferenciació que nosaltres creiem que s'hauria de fer l'esforç, com a mínim, d'insistir i incidir de que això és la principal eina de batalla. Què hi ha a veure amb això? Bueno, òbviament, si la regulació dels mercats doncs s'estabilitzen una mica, vol dir que les produccions d'aquí tenen moltes més possibilitats. Si és més a la vora, tens moltes més possibilitats d'acabar de fer. Si hi ha volatilitat de preus, doncs, bueno, potser que una producció que se faci a l'altra punta de món, doncs, per qüestió de preu, doncs, acabi sigui més interessant que la d'aquí. Per tant, insistir tant en aquests temes, doncs, també creiem que acabarem fent, doncs, com que deia en Marc, el tema d'identificació, el tema de contractualització, tots aquests temes són els que s'haurien d'acabar insistint. I l'altre tema és per aportar sobre el debat, on és el tema d'aquest de PAC, nosaltres la veiem que és els elements que es posen sobre la taula són elements positius, però es tenen que millorar. I tenim que insistir en els 3 o 4 punts claus i no discutir d'altres coses que són superficials. I amb el tema de gestió i de política de gestió d'espais, és cert que aquí em sembla que en Lluís n'ha parlat abans, no? Bueno, feia un parell d'anys o tres, no? Les jornades d'una possible llei d'espais agraris. A parlar de llei tothom ja tremola i li fa por. No sé, el Parlament ara n'està tramitant, primer volia tramitar una, ara en seran 6, aquestes les famoses filles de l'òmnibus, no? Que no sé quantes en tocaran, però en tocaran una borrada, amb una sola lectura, i no sé si és que hi hagi tanta pressa. Per tant, bueno, el tema de llei d'espais agraris doncs, l'acabem deixant aquí. Nosaltres l'enteníem i la continuem defensant perquè si està... A veure, el tema regulats algú li acaba fent por, però és que el tema desregulats últimament acaben fent més por perquè resulta que no podem acabar actuant. Per tant, això de regulació o desregulació no ens hauria de posar sobre la taula. També podria anar amb una cosa una mica més laxa, que té capacitat el govern per fer-ho, que és, no han canviat encara el Pla General de Catalunya del 84 o 85, i doncs, bueno, que podia fer el Pla Sectorial Agrari, no s'ha fet. Amb un decret del govern i una proposta a la conselleria es pot fer, ni el forestal, no s'ha fet ni un ni l'altre, que és una de les grans mancances d'aquestes doncs, taques que veiem per aquí, que diuen, escolta, com que no, aquests no han regulat, doncs ho fem així, i en aquest altre pla, doncs un altre, no sé, un altre ja ho fa d'una altra manera, per tant, si s'hi ha regulat, nosaltres entenem, i tenim problemes a sobre la taula, no? Tenim problemes, i amb el tema de la ramaderia, a Catalunya en tenim molts, no? I el conseller, amb la nova entrada, van dir, escolta, a veure, voldríem que acabés-ho regulant, que no pot ser que perquè tu visquis en el municipi A, doncs resulta que la normativa de benestar doncs la podràs aplicar correctament, que te la fa obligatòria una normativa europea, i tu que vius en el poble bé, t'amargaran la vida i resulta que hauràs de retallar la teva producció a la meitat. La primera sector que l'1 de gener de l'any que ve doncs, haurà d'adaptar a la normativa de benestar animal, que és el sector avícola, penseu que les granges de gallines o disminueixen a la meitat o es multiplica per dos la superfície. No és una petita cosa. Per tant, és important. I per tant, si el poble, no sé què, doncs resulta que la seva legislació urbanística s'ha capficat amb aquesta història que nosaltres hem dit que mai era, sempre era perversa dels percentatges, Et deixarem augmentar un 20% un 30%, i clar, un 20% de 10 és una cosa i un 20% de 1.000 és una altra. Per tant, els percentatges creiem nosaltres que no és una bona tàctica, però bueno, s'hi han ficat molts. Per tant, que un poble que deixi fer i l'altre no, escolta'm, a veure, per sobre hi ha un govern que hauria de dir, escolta'm, això no pot acabar passant, no? Si un sector econòmic no pot tenir condicionants. Per tant, nosaltres creiem que una de les possibilitats per fer-ho ràpid, si es fa ben fet, podria ser que es desenvolupés el tema del pla sectorial agrari, que podia dir que està per sobre norma urbanística i no podia fer que hi hagi ajuntaments que prohibissin, segons el seu caprici o no, doncs que unes explotacions agràries pageses doncs, estiguessin penalitzades per depèn allà on t'acabis visquent. Seria una solució, Ja ho estem analitzant doncs, amb aquestes múltiples propostes de lleis que ens demanen la nostra compareixença al Parlament, doncs en tema urbanístic o no sé què, doncs els estem dient que hi ha possibilitat de solucions, perquè bueno, va dir ell molt ràpid que sí que això ho arreglaria i que no podia ser, perquè suposo que també deu tenir votants, doncs el propi Convergència doncs, de ramaders, que li vam dir, escolta, és un problema que tens que solucionar, però després quan profundeixen una mica, doncs pum, salta algun tecnòcrata no sé què, diu, l'Eglésia hemos topado, l'autonomia local i no sé quantes històries doncs, que acaben sortint, no? I si no la Constitució és el mateix. Si no es vol acabar fent, doncs sempre hi ha alguna cosa que no pots acabar fent. Per tant, elements, nosaltres creiem que sí que n'hi acaba havent-hi, per tant, la posició nostra ens ha d'acabar seguint, doncs, bueno, que si no és d'una manera que sigui d'una altra, si és d'una altra, no hem de parar d'intentar trobar propostes de solucions. En un país normal i assenyat, el més normal és que diguéssim, a veure, què és el que vam volent, quin model de país volem tenir i cap a on te volem anar. Això seria l'ho assenyat, no? Però si no ho tenim tant perquè doncs, encara no tenim suficient maduresa democràtica o perquè cada 4 anys doncs, això canvia doncs, molt, doncs, bueno, ja dic, i amb algunes coses hauríem d'intentar, jo a l'última compareixència del Parlament de Catalunya els vaig acabar dient que volien tocar la llei de contractes de conreu perquè ho havíem fet uns i ara entre nosaltres l'hem de treure, no sé per què, si és, hi ha una part de bona, val, i la part que no és tan bona, parlem-ne, no? Però no perquè tu ho has fet, doncs és bo i demà entres és dolent. Va dir, a veure, si tornem a recuperar que per la primera llei de contractes de conreu va ser la primera llei agrària que el Parlament de Catalunya no es va aprovar per unanimitat. Fins a llavors tots havíem aconseguit que totes les normatives que afectaven el sector agrari s'aproveixin per unanimitat. I unanimitat no vol dir baixar plantejaments necessàriament. Home, si baixes plantejaments segur que aconsegueixes moltes unanimitats, Però si no els abaixes no. Per tant, bueno, també tornem, doncs sembla que teníem que tornar a pensar que en algun sector, si és un sector que diuen que és important, l'agroalimentària que és nostra pesa molt, el valor que s'hi treu del sector agrari, doncs té, en aquest cas, un pes molt important en l'economia de casa nostra, doncs potser ens hauríem de començar a plantejar doncs, que també necessitem 4 coses, però que aquestes 4 coses, doncs escolta, no les posem en dubte, depenem de quin moment de l'any estem, si estem més al costat d'un procés electoral o no. Doncs que ho farem o no ho farem. Si no fem-ho, perquè acaba tocant. Jo dic, si té que ser via pla sectorial, via llei o via norma, no sé, això sempre ens ha fet indiferent, el títol. El que volem és la profunditat de les coses. Dic, tenim un exemple de quina és la política agrària que volem a casa nostra, una oportunitat d'adaptar-nos doncs, ara amb reforma de la política a nivell europeu i poder-la adaptar a casa nostra, i en temes de com i de quina manera regulem o desregulem, jo crec que necessàriament la desregulació i els mercats oberts sense cap norma doncs no, ens hem vist que ens ha portat doncs, allà on estem ara tots, en una crisi no solament del sector agrari, sinó una crisi a nivell mundial. Per tant, intentar posar normes que siguin en sentit comú doncs, per impedir doncs, que les activitats i la gent no tingui discriminacions, jo crec que és el que ens acabaria tocant. I això ho podem fer a gran volum, en vista doncs, molt alt d'avió d'ocell, com a intentar veient-ho en una zona, doncs com era precisament aquesta zona d'uns quants municipis de Girona, prou important, de què creiem doncs, que ha, ens calen algunes coses doncs, que el de Riudellots doncs, no ho pugui fer i resulta que el de Fornells sí ho podrà fer. No? I en aquest cas doncs, nosaltres creiem que la responsabilitat dels governants i de la gent que estem intentant doncs, en aquest cas pressionar o influir sobre aquests, doncs també acaba passant per aquí. Jo només vull dir aquests dos elements sobre la taula i Lluís suposo que en diran uns altres, res més.
Bé, sembla que funciona, no, aquest? Bé. Ja, més o menys de tot el que s'ha dit avui i del que ens afecta, jo més o menys, allò pensant i anar agafant algunes notes, al fi i al cap aquí tenim una llei de triangle, tenim el territori, no? Que és gran, ampli, variat, tenim el pagès a l'altre costat i tenim un tema que jo amb alguna intervenció que he fet i he volgut fer incís, és els aliments. Al fi i al cap aquí no ens hem d'oblidar que estem produint aliments. I això que fa uns anys, i probablement en el moment doncs, que s'estaven fent tots aquests plans territorials, això dels aliments semblava, si no els produïm aquí, venen de fora, no és un problema. Un dels fonaments de la PAC doncs, és la importància que té estratègica la producció d'aliments doncs, de propers, de proximitat. Imagineu-vos els problemes que té a nivell mundial doncs, el dèficit que pot haver-hi en alguns moments, o les pujades de preus del petroli, que no en tenim aquí. Doncs imagineu-vos el mateix traslladat amb els aliments. Val? Tots aquests problemes que hi ha hagut doncs, al nord d'Àfrica, tots tenen una component alimentària, tots. Val? Perquè la gent pot aguantar, probablement pot aguantar dictadures, pot aguantar moltes coses, però el que no aguanta la gent a la gana. Val? I això és un problema que s'ha viscut. Val? El 2008 va passar amb una primera tongada, amb crisi del blat de moro, de l'arròs, etc. I ara ha tornat a passar. Val? Si la gent no pot pagar el menjar, doncs fa el que pot. Val? Hi ha una moguda de fons que jo crec que un dels problemes que tenim en aquest país és que tenim problemes de nou ric. Val? Tenim problemes de nou ric pel fet que bé, aquesta manca de visió, aquesta manca d'estructura, aquesta manca de nord, doncs porten aquests problemes. El que deia en Josep Montesell, doncs pot haver-hi un poble sense activitat agrària? Doncs no, però és que si ho traslladem en global, no pot haver-hi un país que no tingui un sector agrari. La paraula pot ser equivocada i error és que la gent parla, estem protegint el sector agrari, perquè uns visquin com reis. No, no, el tema no és aquest. El tema és assegurar un proveïment d'aliments. I això és una qüestió cabdal i és importantíssima. A nivell d'aquest territori, clar, quin problema ja tenim aquí? Ara hem parlat una mica dels plans urbanístics. Tots els plans urbanístics que s'han fet, en síntesi, doncs, i molt legítimament, suposo, per la seva part, i no dubtant de la professionalitat de ningú, bàsicament hi han hagut urbanistes i hi han hagut doncs, ambientalistes. I això té una... I a més es va fer un moment doncs, que semblava que encara això, el creixement econòmic anava per allà, val? Amb unes previsions de creixement doncs, altíssimes, el 2050 no hi cabríem, i inclús el 2020. Val? Tot això ha frenat. Però el problema és que el que vam escriure hi és. Val? Per tant, protegim, tenim una zona urbana, tenim una zona que hem de protegir ambientalment, que no en dubto, que és cert, i després pel mig ens queda bé, una zona agrícola, com que aquesta ningú ha tingut mai voluntat política de posar-hi una llei que la protegeixi, doncs per aquí passa tot. Aquí passen les infraestructures, i passen els polígons, les millors planes agrícoles, com ha comentat en Josep, doncs hi tenim els pobles, i tenim els polígons industrials, ningú se'n va fer un polígon amb una pendent, sinó sempre les millors planes agrícoles. Carreteres, aves, ara el corredor mediterrani, que avui l'han declarat prioritari, val? Tot això ens ha de passar per aquí. Val? I és que, a més a més, doncs, bé, el sol agrari s'ho menja tot, el que comentava en Marc. Bé, el problema que sempre es parla dels purins, però és que no només són els purins, són fangs depuradores, són residus d'industria alimentària, tot s'ho menja el sol agrícola. Val? I això genera uns conflictes. El planejament jo crec que és una part important del problema. Una part doncs, que convé que s'hi lluiti, i des de Unió de Pagès, des d'altres sindicats o altres estaments, doncs, s'ha lluitat per defensar que amb aquest planejament urbanístic doncs, hi hagi un mínim sentit comú, doncs, tinguin en compte que aquest sector agrari és important. Val? Perquè el que dèiem, no és una cosa banal que et surti una àrea estratègica per aquí o per allà, no. És que tota l'activitat agrària que es desenvolupa allà ja té un condicionament tan gran que li posen una llosa que no la pot aguantar. Val? I això és així. I si tens de veí l'Incasol, una de dues, et tornes un especulador nat i dius, hòstia, doncs jo li venc amb ell perquè així em faig la barba d'or, els passes més busques que caïn. Val? És a dir que realment és complicat. Pel que fa a la zona d'estudi, doncs, que de l'estudi doncs, aquest de la zona sud de Girona, que hi ha aquesta quantitat important de granges, doncs, jo quan es parla de periurbà, crec que per més o menys la manera que som a Catalunya, pràcticament tots som periurbans aquí. Val? Pràcticament, vas des de l'Alt Empordà doncs, fins a... Potser a les planes de Lleida se n'escapen i a la zona del Pirineu, però és que l'incidència que ha tingut l'urbanisme aquests últims anys a qualsevol poble del Pirineu o qualsevol poble de la Plana de Lleida fa que tot s'hagi convertit en periurbà. Tot Catalunya és una taca periurbana. Val? Que produeix aliments, torno a repetir, perquè no ens oblidem. Quins problemes tenim en relació amb el sector agrari? Jo crec que un de primer molt important és el trencament entre el món rural i urbà. Això està clar. Catalunya, jo crec que és claríssim. Hi ha un trencament entre el món rural i l'urbà. Te'n vas a altres llocs d'Europa, te'n vas a França, i jo almenys no el percebo tant. No el percebo. Percebo una, no una comprensió, però sí que hi ha un vincle, o potser un coneixement més gran del que s'està fent. Aquí no. Aquí la gent, els aliments no els produeixen els pagesos, els aliments els produeixen el Carrefour, els produeixen el Caprabo, els produeixen... I això és una visió, jo recordo quan era més petit que deia, no, és que els nens a Barcelona, si els demanes com és un pollastre, te'l dibuixen doncs, com és penjat a la carnisseria. Això és quan era petit, ja fa anys. El problema és que aquesta visió la tenim traslladada. La gent té la visió o d'un animal molt... bé, no diguem males paraules perquè queda gravat, que els apassa molt magres a la granja o el tenim doncs, allà envasat en una caixa. Val? Són les imatges que s'ha venut doncs, en global a la societat. I crec que això representa un problema. Val? Hi ha una mala visió del sector agrari per part del món urbà. Val? Són gent que embruten, contaminen, cobren subvencions, etc etc. Ningú diu mai que produeixen aliments. Val? I amb unes exigències de seguretat alimentària doncs, que no tenim enlloc més al món. I això la gent se n'oblida i convé que la gent ho sàpiga. Per tant, aquesta mala visió doncs, és important i el consumidor ho percep, això. Val? Hi ha hagut males praxis d'alguns productors, val? El que passa és que només han fet incís amb aquestes. I els mitjans de comunicació no han ajudat gens en tot això. Solucions. Bé, jo crec que probablement no n'hi ha cap de fàcil, però n'hem de dir, perquè si no sempre en diu un codic tot negre, això. Per tant, doncs, posem algun... Primer de tot, pedagogia. Jo sembla que hem d'explicar a la gent el que es fa al sector agrari, la importància que té la producció d'aliments i que la gent agafi cultura de consumidor. Perquè el problema és que el consumidor, doncs, bé, és molt fàcil. Tothom, quan fas enquestes, tothom vol que els animals estiguin bé, que visquin a l'aire lliure, que no es matin però que els tinguis a la botiga. Demana unes coses que és molt fàcil demanar-ho, però al final la gent, doncs, hi ha una crisi, hi ha uns problemes, la gent ha de pagar unes hipoteques, ha de pagar una sèrie de coses, i com va al supermercat, compra marca blanca i el més barat. I això és així, és per la major part. Per tant, convé que la gent li expliquem el que estem produint, l'importància que té i això que es vegi reflectit. Val? En relació al sector lleter, val? Jo conec diverses granges de les que hi ha a la zona d'estudi doncs, i si voleu gent emprenedora en el sector agrari, doncs la trobareu aquí. Val? Perquè és que la majoria, jo menys la majoria de la gent que parla d'aquest sector, té unes ganes imparables de tirar endavant i el sector ho està passant molt malament ara, però l'afició, les ganes, el gust per la feina, doncs bé, és enorme. Per tant, això ho hem de permetre quan hi ha iniciatives d'aquestes. El que no pot ser doncs, és que els hi comencem a posar, ah sí, molt bé, doncs vinga, va, ara cada 10 metres et posarem un obstacle, i arriba, si pots. El problema és que estem en aquesta situació. L'únic problema aquí, per l'estudi doncs, hem focalitzat el boví de llet, però és que tenim un altre munt de sectors. No anant ja a la ramaderia doncs, intensiva com a tal, que aquesta té mala premsa, ramaderia intensiva, porc i aviram, això és lleig. Però penseu que això es basa en la indústria agroalimentària catalana. Que un 20% de la indústria doncs, que tenim en aquest país doncs, és l'agroalimentària. I la major part del que exportem, que és el que ens està ajudant a aguantar la crisi, doncs, les exportacions, doncs, hi ha un percentatge molt gran de la indústria alimentària. Per tant, no crec que sigui convenient doncs, treure la importància amb aquesta indústria alimentària més potent. Però és que no únicament per l'activitat més intensiva. Bé, els últims anys, doncs, des de l'any 97 al 2010 a Catalunya, ha baixat un 40% el nombre d'ovelles. L'activitat ovina, clarament lligada amb una activitat semi-extensiva i extensiva, està en franc retrocés. Això vol dir problemes de manteniment de zones de difícil accés, boscos... tot això ja ens ho trobarem. Això, les polítiques d'avui són els maldecaps de l'endemà. De l'endemà passat i de l'altre. I aquesta manca de visió que hi ha hagut des de l'administració, des dels governants o des dels funcionaris que posava, doncs, ens estan portant per aquest camí que no vull dir que sigui catastròfic, perquè tenim temps de girar el timó. El consumidor té el temps de girar el timó, que som tots. El consumidor, en el moment que compra, fa una decisió de quin model vol. Per tant, és que la cosa és molt senzilla. El que passa és que poder, primer, de la mateixa manera que anem a escola i ens han d'ensenyar o educar o el que sigui, doncs poder també hem d'educar el consumidor doncs, a les coses doncs, de la importància que tenen. Si vas a qualsevol altre lloc d'Europa, recordo, m'he entrat en un McDonald's a Irlanda i et posen Only Irish Beef. Val? McDonald's, que dius, això és el súmum de la industrialització, doncs, alimentària. Únicament boví d'Irlanda. Vas aquí i això no ho demana ningú. Val? El problema és que la gent, al contrari, t'acaba valorant més el que ve de fora que el que es produeix a dins. Val? I això tots hi tenim culpa. El sector probablement també, val? Però això ho hem de treballar entre tots. Per tant, el model que volem, doncs, el model que vulguem és el que serà. I crec que pleguem perquè vaig mirar moltes mirades, Bogantí no caves, doncs acabem. Vinga.
Malgrat que estiguem ja fora de temps, sí que tenim una estoneta per les preguntes o les intervencions que vulgueu fer. Sí, Marc. Parlo a Miquel, perquè si no és de darrere.
Mira la Xina, l'increment que està tinguent. Últimament sortia les estadístiques de l'increment en el consum de carn de porc. El problema és que l'increment de consum es basa en matèria animal, doncs multiplica per 3 en matèria vegetal, si és el cas del porc. Val, doncs, això representa un impuls fort a l'increment de costos a nivell mundial. I aquesta gent que estan fent? Estan comprant terres a l'Àfrica, igual que a Mitjà Orient. Estan comprant terres a l'Àfrica, doncs, per assegurar l'abastiment futur. I nosaltres aquí no valorem el que tenim, val? No fa tants anys que aquest país es va passar molta gana, molta, i la gent això ens oblidem.
No, aquí jo hi afegiré que llavors quan deies tu França s'organitza, però l'altre hem de recordar encara que el creixement que per exemple té Xina amb el producte que es posa i se les posa a l'exportació en sort al mercat mundial, o sigui, perquè són capaços. Però bueno, encara de porc en produeixen molts, però se'ls mengen molt ells.
Sí, no, se'ls mengen ells,
però a nivell de demanda. Que França, a veure, és així també, el sector agrari pesa, però hem de recordar que és la segona potència mundial exportadora de matèria alimentària, després dels Estats Units. Quasi que fem Europa també ho és, però per tant, o sigui, sí que és cert que tenen una visió molt més xovinista del seu, pot haver és perquè han sabut valorar, això és potser el que tindrien. Escolta'm, a veure, aquí a Catalunya pot acabar sent el mateix, si el sector agroalimentari, i si fiquem la tercerització d'això ja al món de la restauració i al món no sé, a casa nostra, és segur que és el primer sector econòmic que acabem tinguent. I a veure, de moment encara el turisme, hi ha hagut la crisi com tots ha baixat, però està aguantant el de Barcelona, etcètera, etcètera. Per tant, vull dir, la gent que acaba vinguent de fora també acaba doncs, gastant i menjant. Per tant, a veure, hauríem de tenir doncs, una mica més de consciència jovinista francesa. Doncs, de dir, escolta, a veure, com que això és una realitat i és una realitat econòmica també de país, doncs aquesta realitat econòmica de país doncs, s'ha de traduir. Escolta, amb la crisi, no sé si la primera del porc no, però la segona, quan ja els modèlics d'aquest món del sector del porc, que eren els d'Osona, ells no agafaven mai la pesta, no sé què, i també la van agafar, perquè tampoc van fer les coses com calia, doncs algú acabava dient, escolta, els industrials d'allà és el mateix, tu d'aquí, si no tinguem porcs ja els portarem d'Hongria. Escolta, a veure, fes patecs del sistema industrial, també n'acabaven prenguent. El que no hem de perdre és no solament el sector productor, d'aquí hem de prendre que el sector, aquí hi ha agroindústria perquè el sector productor hi és. Ara, el que no podem permetre és que mentre el senyor José Luis Bonet, en diuen que es té que dir així, doncs diu que ha guanyat no sé quants de mils de milions a Freixenet, doncs que continuï dient que aquest és el model des del govern, el model a imitar, no? Un emprenedor no sé què, doncs clar, llavors va pagant a preus de merda el raïm en el sector. Escolti'm, a veure, vostè fa un cava que s'ha equivocat, no? un any, hi ha cops que nosaltres ens imaginem la capacitat de força que tenim amb algunes coses, però després ho acabes analitzant, no? Un any es van assentar, doncs ens van conseller i diu, escolta, els tres grans del vi us volen veure, no? La Unió, bueno, doncs si ens volen veure, cap problema, ens assentem en una taula, no? Es presenten José Luis Bonet, Magí Reventós i el senyor Torres, no? I tots deien que era la culpa de l'altre, no? Però diu, escolta, sí, és veritat, hem fet una lluita, hem dit a la gent que tenim que fer qualitat i resulta que nosaltres amb el cap estem fotent preu. Una cosa i l'altra no, estem fotent preu, vull dir que estem baixant tant un producte de qualitat que estem rebentant tant els preus que això, diu, sí, és veritat, no? Ens surt aquest senyor, dic, cony, ens dona la raó, poc o molt ruc, dius, clar, però per canviar-ho necessitem 20 anys. Dic, què vols dir, que en 20 anys jo m'haig de menjar les teves males estratègies, que tu vols enfonsar el del costat i l'enfonses a base d'un producte teòricament d'altíssima qualitat que l'estàs enfonsant en base a preu i amb què al cap d'any doncs pagues el millor anunci i mentrestant el de la Pierre o el Rondel de Torn, que són els del Teus o el Castell Blanc, doncs són els que acaben pujant. Per tant, hauríem d'intentar també fer entendre, i dic des de casa nostra s'ha intentat fer entendre, sentar en una taula, doncs també la gran distribució i aquesta gent, però escolta, a veure, l'altre costat ho acaben fent així. De moment vàrem signar, que tothom ens deien que érem al·lucinats, vàrem signar a casa nostra, una cosa que la resta d'Espanya es diuen que allà on anem, som els que més hem denunciat a la gran distribució. Cosa que veiem que no es fa bé, denúncia que acabem fent. Després veurem on t'aporta això, no? Però com a mínim, com a ciutadans, doncs ho hem acabat fent. Però també hem sigut capaços de sentar-nos en una taula en tota la gran distribució i signar un codi de bones pràctiques comercials. Ara hem de posar els mecanismes en marxa, però bueno, vam ser capaços de fer-ho a casa nostra, Catalunya. I els primers interessats van ser els que més denunciàvem, l'Anget, que són els que representen a Carrefour, els grans, no? I venien els de Madrid i escolta, i a més volem parlar amb vosaltres, perquè teniu propostes, idees, i sabeu, doncs en aquest cas, el que creieu que acabeu volent, encara que no ens entenguem avui, però si ens asseguem en una taula segur que podem trobar pautes perquè uns als altres ens acabem, doncs en aquest cas, interessant. I cadascú, doncs, òbviament, defensarà els seus interessos. Però si no, ja dic, i en aquell dia una mica més el sector dels productors no s'entén gaire, una mica més doncs ens quedem sols. No? Van ser nosaltres i la JARC, finalment, qui va signar, però havia dit tres dies abans que no, perquè l'organització a Madrid li deia que no, i la Federació de Cooperatives, que va estar en totes les negociacions, doncs va desmarcar l'últim dia. En canvi, l'altre costat, dos dins d'any, gent, no sé què, Pimec, no sé qui, Pimec, no sé quantos, la Foment, tota la resta de que estava venguent petits, grans artesans, estan disposats a assignar un acord voluntari, perquè un acord és un acord voluntari i està per llei, doncs per gent que acabi tinguent. Per tant, es té que, per un costat, doncs, també tenir clar què és el que acabes volent i les solucions polítiques i els representants polítics han de ser, però per l'altre també entenem que també és un deure del sector, que és potser el que li falta, saber produir tecnològicament, en sabem, saber fer les coses es poden acabar millorant, però el gran repte que vam tinguent és com accedim al mercat i com accedim al valor afegit. I això pots anar-hi, o també arribant amb algun acord, i això s'ha vist, no? perquè el Portús, doncs, la llet al Carrefour doncs, val més que no pas una llet de marca convencional aquí, i resulta que aquí un llet de marca banca val la meitat. Doncs, bueno, això és poder tenir capacitat de parlar i per tant també és un deure, que t'entens bé, que no t'entens, doncs, bueno, però això no vol dir que no tinguis que acabar insistint, i a l'altre doncs, tenir la capacitat de poder influir en el governant de què li cal un nord, quatre paràmetres, perquè si no, no ens podem acabar dient a casa nostra de què sí, que respectem els acords del 14 d'abril de debat monogràfic d'agricultura del 2010, que això ja fa aviat dos anys, però que no els apliquem. O, escolti'm, és que no tenim diner. Diu, escolti, perdoni, és que vostè no se'ls ha llegit, llavors. Perquè els dos principals acords del Parlament de Catalunya són un, posar a sobre la taula la diferenciació amb el tema de la gran distribució, per tant, fer complir les normes a casa nostra, només demanem això, fer complir les lleis que tenim, ja no en demanem més, fer complir les lleis que tenim, i a l'altre, que el PDR català no perdem un duro, que per un euro que no hi acabem picant, que això sembla que hem de fer el senyor Mascolell, que escolti, si no hi fiquem un euro d'aquí això ho podem transformar en quatre pel país. Per tant, si vostè té menys diners, doncs escolta'm, aquesta possibilitat de que això no ho perdem, doncs té que ser una prioritat de país. Si vostè en té menys, doncs vull dir, amb pocs que n'hi acabi ficant, pel país s'acaba transformant doncs, molt més. No solament pel sector agrari, pel sector agroalimentari igual, perquè si algú es pensa que la modernització del Tardell de no sé qui sempre s'ha fet doncs, amb butxaca pròpia, tampoc no és. S'ha fet amb butxaca pròpia i amb butxaca pública, que potser que també perquè cal, no? Per tant, eren aquest dos. Per tant, de component econòmic en tenia molt poc. Per tant, si té els acords, els més importants eren de component polític, i és això el que hem d'intentar fer entendre. De què no acabem demanant? A veure, demanem més recursos? Si en tens més, pots fer més coses, però no acabem demanant més recursos. Acabem demanant que els recursos que hi hagi es gestionin correctament i que hi hagi valentia política de dir si és que volem que aquest país també, i em sembla que no és una cosa pejorativa, també és una potència agroalimentària. Som una de les potències agroalimentàries més importants del sud d'Europa. Per tant, si ho som, que ho acabem reivindicant, com per exemple Rioja reivindica en el món del vi, i em sembla que això, o sigui, aquest concepte de que una part del sector primari doncs és una part dels motors del nostre país, em sembla que de moment dona urticària. Però si és la realitat, potser que la realitat l'acabem demostrant i acabem apostant per ella.
Molt bé, moltes gràcies, Isabel Salamanya. Hi ha alguna altra pregunta? Josep Montasell, val, i tancaríem aquí.
No, no, jo només volia fer una cosa. Efectivament, segurament el que ens falta és un lobby, realment, no només un lobby d'un sector, un lobby com dels pagesos, que aquest ja és, sinó un lobby de la mà dels que governen, no? Perquè aquest és el cas de França. I per tant, aquesta és la diferència, no? El fet de que sigui un estat que fa de lobby o que sigui un sector que fa de lobby, aquesta és una diferència important i segurament que això falta. Però jo volia fer una petita, i ara lligant amb això del tema de l'alimentació que ha dit en Lluís i que jo crec que també abans ho havia dit en Marc, penso que tenim com una mica de confusió i en aquí amb unes coses que tu has explicat m'ha semblat que ho exemplificaves, no? A vegades hem acabat confonguent tot el sector agrari i el sector pagès amb tot aquest tema, que també penso que ell deia, doncs, del tema dels artesans, no? I potser aquestes fires, a vegades, d'artesania, i ara m'estic d'artesania alimentària, no sé si ens acaben de fer bé o malament. Vull dir que és una reflexió que faig aquí, perquè, esclar, acabem pensant que el producte, que aquell llangonissa, aquell formatge, aquell que comprem aquell dia que anem a qualsevol municipi que ens fan parts temàtics, perquè sí que ens en fan medievals, que en van venguem, trobes tots els venedors aquests que els van repetint, allò és l'autèntic i per tant crea una certa confusió amb una cosa que estaves dient tu. Dius, a mi m'és igual que la meva llet el venguin al supermercat, jo el que vull és que la llet del supermercat digui que és de casa meva, no? I aquest és potser la cosa de la industrialització i aquella que ens venen com que després aquests artesans, doncs, bueno, molt a dir a vegades si realment són tan artesans o no són tan artesans. Exactament. I aquest era un tema que potser també hauríem de poder reflexionar, no? Perquè hem fugit i potser a vegades, com que passem d'un extrem a l'altre, amb tots els temes ecològics, amb l'agricultura integrada, no sé què, passem a l'extrem, allò de que lo pur sembla que sigui no sé què, quan l'altre, com heu explicat, i això ho sabem, doncs tot el tema de la seguretat alimentària, l'exigència en els productors és altíssima, i en canvi tendim a vegades a pensar o dir, no? És millor comprar un iogurt de no sé on que no el iogurt que ha vingut amb llet perquè ens sembla que té un procés industrialitzat. No sé si m'estic explicant, però em sembla important, justament per tot aquest tema d'alimentació, que comencem a fer-nos bastant lloliu, no? No vol dir que perquè no hagi tingut un procés de, o diguem, allò de és més ecològic i l'altre és un procés industrialitzat, que vam, diguem, creant una certa confusió també en el productor, no? I el que, com deies tu, Lluís, potser hem de pagar d'aliments, perquè si algú està clar és que avui la cadena alimentària està molt més controlada que no està feia uns anys i efectivament que molts altres països, no? I aquesta diferència que fem entre allò, una agricultura més artesana, més no sé què, i una agricultura més industrialitzada, hauríem de parlar de què estem parlant exactament, i potser estem parlant d'aliments i hauríem de dir de quins aliments parlem, i com tu deies, Marc, de quin és el seu origen. Jo em sembla que aquest també seria una qüestió a parlar-ne, perquè amb tanta modernitat, que ens hem inventat tantes coses, també ens creem una certa confusió, i aquesta és la confusió dels ciutadans, no? Tot el tema dels bios, tots els temes dels ecos, tot el tema de no sé què, al final crea doncs, una certa, diríem, distorsió en els mercats i en els consumidors.